Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Benvinguts, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera. Com esteu? Passeu, passeu, que són les 8 del vespre del dijous i aquest és el penúltim programa d'aquesta novena temporada. A punt d'entrar l'estiu i com que ja fa caloreta, ja tenim ganes de fer vacances. Per això, suaument, envoltats de bona música, avui molt divertida, us comencem a dir adeu. I com que avui, en aquest programa, us presentarem moltes peces, més val que vagi callant i deixi pas a la música. No esteu d'acord? Rocío García, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Som-hi! Poca presentació necessita aquesta música tan sensual, tan romàntica i tan coneguda, oi que no? Probablement m'atreviré a dir que és el fragment més conegut sortit de la inspiració del seu autor, Jacques Offenbach. Encapçala l'acte tercer de la seva obra mestra, l'òpera Le Comte d'Hoffmann, obra pòstuma, doncs Offenbach va morir abans d'acabar-la. Belle Nuit o Nuit d'Amour, també coneguda com La Barcarola. Eren Edita Gruberova, Julieta, Clàudia Eder, Niclaus, i els cors de Ràdio França amb l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Seiji Ozawa. I és que avui, amics i amics oients, parlarem d'Offenbach per la senzilla raó de que tal dia com avui, 20 de juny, però de l'any 1819, naixia a Colònia, a Alemanya, Jacob Ernst Offenbach, o sigui que avui fa just 200 anys. Offenbach, l'inventor de l'opereta a París, creador d'esbojarrades i punyents obres líriques farcides de música viva i lluminosa que va dominar els escenaris de la capital francesa en una època feliç, la del Segon Imperi de Napoleó III. Hem començat, però, amb una peça molt lírica, aquesta esplèndida i adorable barcarola. Jacob Offenbach va néixer, doncs, dèiem, a Colònia, en el si d'una família jueva, els Eberts, que uns anys abans havien canviat el cognom per Offenbach, de la ciutat natal, propera a Frankfurt, del pare. Aquest, de nom Isaac Judà, era cantor de sinagoga. El fill aviat va mostrar talent musical, i als 8 anys ja componia, i als 9 va començar a tocar amb força talent el violoncel. Als 14 anys, el seu pare el va portar, juntament amb el seu germà Julius, al Conservatori de París. Aquest sembla que no admetia estrangers, així que ho tenia pelut, però el director Luigi Cherubini, estranger ell mateix, va ordenar que es fes una excepció amb el jovenet Offenbach. Però un any més tard va tocar el dos davant la poc que el motivava l'aprenentatge acadèmic. Del 1835 al 1855 va guanyar-se la vida com a violoncel·lista, primer a l'Orquestra de l'Òpera Còmic, arribant amb el temps d'adquirir fama internacional i també com a director. En aquells temps Offenbach componia música instrumental, però la seva veritable ambició era compondre per l'escena, cosa que aleshores encara no podia aconseguir. Va fer turners per França, Alemanya i a Londres, que li van valer més reputació i fama. El 1844 es va casar amb l'espanyola Hermínia del Caín, fet pel qual va convertir-se al catolicisme. Passada la revolució de 1848, entre el 1853 i el 1855 va escriure tres operetes en un acte, que van ser ben acollides, si bé l'òpera còmic no li obriria les seves portes, encara. El 1855 va llogar un teatre en els Champs-Élysées, la Salle Lacaze, que va esdevenir el Teatre des Bouffes Parisiens. Aviat es va fusionar amb una altra companyia i van començar a actuar a la Salle Choiseul, un local més cèntric. Allà, al desembre de 1855, Offenbach va estrenar l'opereta Bataclan i el 21 d'octubre de 1858 i va estrenar la primera de les seves grans operetes, Orfeu als Inferns. Aux armes, Dieu et demi-dieu, també conegut com el cor de la revolta, pertany a l'acte primer d'Orfeu aux Enfers, òpera còmica en dos actes i quatre escenes, amb llibret d'Hector Crémieux i Ludovic Halévy. L'obra fou tot un èxit i va recollir 228 representacions d'entrada. Aquesta peça la interpretaven una diversitat de solistes amb vocals en els papers dels déus de l'Olimp, amb l'orquestra i els cors de l'Òpera de Lyon, dirigits per Marc Minkowski. En aquesta escena, els déus, morts d'avorriment, es revolten i volen anar cap a l'infern després que Plutó els hi hagi descrit els plaers que hi ha per allà baix. Yeah. Gloire, gloire a Júpiter és el cor de déus del final del primer acte, celebrant que Júpiter, el déu suprem, els permeti anar amb ell a l'infern a veure què passa. Ells s'ho prenen com una anada de vacances. Música gloriosa. Aquesta opereta ve a tenir com a fil conductor la llegenda mitològica d'Orfeu i Eurídice, però de forma sui generis. De fet, es tracta d'una sàtira irreverent i paròdia de la famosa òpera de Gluck. Igualment conté molta sàtira política. Penseu que un dels personatges és l'opinió pública. I per acabar, dues peces més, aquestes de l'acte segon. El galop, ballet de les mosques, i el galop infernal, se val et original. La música d'aquest últim segur, segur que la coneixeu molt bé. Els ingressos de taquilla de la companyia es van veure afavorits per una crítica particularment negativa i indignada per la seva irreverència. La de 1860 va ser la dècada dels grans èxits d'Offenbach. En començar aquell mateix any li va ser concedida la ciutadania francesa per voluntat personal de Napoleó III i l'any següent va rebre la Legió d'Honor. Els membres de l'establishment musical de París es van escandalitzar per la concessió de tan alta condecoració a un compositor de música tan lleugera. Però també el 1860, el 24 de desembre, se li van obrir per primer cop les portes de l'òpera còmic. Fou amb l'òpera Buff Barcouf, però fou més aviat un fracàs. Offenbach, però, va continuar anant a la seva i fou en els anys entre 1864 i 1868 quan va estrenar algunes de les seves més cèlebres operetes. El 1864 també va estrenar a Viena i molt retallada una òpera no còmica, Die Reinigsen, òpera romàntica en quatre actes, d'un fragment de la qual procedeix la famosa barcarola dels contes de Hoffmann. El 1862 havia dimitit com a director de Le Bouffe Parisien i a partir d'aleshores les seves estrenes, almenys la majoria, es van produir en teatres més grans, com ara el Teatre de Varieté.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
La plus belle de nous trois, et bon, et que ces déesses pour enjoler les garçons, et bon, et que ces déesses ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme. Un jeune homme frais et beau, c'est moi. Ça m'a tenu une pomme. Vous voyez bien le tableau. Oh, oh là, et le beau jeune homme, arrêtez-vous. Veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et voyez que ces déesses pour enjoler les garçons. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. J'ai ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et bon est que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit, j'ai ma naissance, mon orgueil et mon baron. Je dois l'emporter, je pense, donne la pomme à Juno. Et voyez que cette déesse, oh, de drôle de la troisième ne dit rien. Elle eut le prix tout de même. Galgas, vous m'entendez bien. Et on dit que c'est déesse pour enchaîner les garçons. Et on dit que c'est déesse.
Au Monde Ida és la coneguda ària de Paris de l'acte primer de la Belle Hélène. Era el tenor John Ayler amb l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson. La Belle Hélène és una d'aquestes més famoses i celebrades obres d'Offenbach. Òpera còmica en tres actes amb llibret d'Henri Meilhac i Ludovic Halévy, fou estrenada en el Teatre de Varieté el 17 de desembre de 1864. Fou un gran èxit que es representà durant tot l'any 1865. Utilitzant de nou la mitologia grega, aquí trobem el príncep troià Paris seduint la vella Helena d'Esparta, fet que en la mitologia dona origen a la guerra de Troia. L'opereta és una sàtira contra el poder polític. Sentim ara, doncs, un altre fragment de la vella Helena, de l'acte tercer, els couplets La, vrai, je ne suis pas coupable, amb Jesse Norman, Helene i l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson. Després d'aquest van venir, una darrere l'altra, tota una sèrie d'operetes o òperes còmiques amb llibret de Milac i Halevy, que per cert també van ser els llibretistes de Carmen, i estrenades en els teatres de varietés, que es compten entre les creacions més conegudes d'Offenbach, com dèiem abans. La Vie Parisienne és una de les més cèlebres i on per primera vegada fuig d'ambientacions llunyanes per tal de disparar les seves sàtires i les situa a l'actualitat del moment. Aquesta no fou estrenada en el varietés, sinó en el teatre del Palais Royal, el 30 d'octubre de 1866. És una de les obres més populars d'Offenbach, sobretot a França, donada l'ambientació parisenca. Desgraciadament, no tinc música d'aquesta obra per oferir-vos, però sí que en tinc de la següent, i és aquesta. Quand je vois la résolva, résolva pour la guerre, mais la réjouis si tout est fier, si l'on dégaine ou dégaine, je ne sais rien ce que je sais, je ne sais rien ce que je sais, je ne sais rien ce que je suis. Oh, 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 je ne sais rien, ce que je sais, je ne sais rien, ce que je sais. Ah, que j'aime les militaires. Ah, com m'agraden els militars. És una famosa arieta de l'acte primer de la Gran Duchesse de Gerolstein, que canta el personatge de la gran duquessa, que aquí era Lucia Valentini Terrani, amb l'Orquestra Internacional d'Itàlia dirigida per Emmanuel Villon, en una representació en viu i en directe en el Festival de la Valle d'Itria l'any 1996. La Gran Duchesse de Gerolstein és una òpera bufa en tres actes i es va estrenar el 12 d'abril de 1867 durant l'Exposició Universal de París. Nombrosos visitants il·lustres de l'exposició van anar a veure diferents representacions de la Gran Duchesse, començant per l'emperador Napoleó III, qui va anar el 25 d'abril, també el príncep de Gales, futur rei Eduard VII, el tsar de Rússia, el rei de Portugal, el rei de Suècia, etc. Un que hi va anar fou Otto von Bismarck, el canceller de Prússia, i sembla que s'ho va passar molt bé, malgrat que la Gran Duchesse de Gerolstein era un al·legat antimilitarista, i ja sabem que els prussians això de lo militar els agradava molt. El llibretista Ludovic Halévy va veure les coses amb profunda intuïció pel que fa a Prússia i va escriure en el seu diari: Bismarck ens està ajudant a fer caixa. Aquest cop ens riem de la guerra, i la guerra és a les nostres portes. Efectivament, tres anys més tard esclatava la guerra franco-prussiana, que fou una completa humiliació per França, que va perdre Alsàcia i Lorena. El règim imperial va caure i el rei de Prússia fou proclamat emperador Xató de Versalles, emperador d'Alemanya. Ja veieu, els amics d'avui són els enemics de demà. Sigui com sigui, la gran duquessa en qüestió fou un dels més grans èxits d'Offenbach, potser el que més. La gran duquessa, que governa un estat imaginari, és una dona boja pels militars i aquests estan comandats per una colla d'insensats i d'ineptes. És una obra molt divertida i, a banda dels contes de Hoffmann, és l'única obra d'Offenbach que jo he pogut veure fins al moment present. Va ser a Filadèlfia l'any 2003. I ara en sentirem un altre fragment, un galop que fa d'entreacte entre els actes segon i tercer. Després de la Gran Duquessa van venir una sèrie d'exitoses obres i el 6 d'octubre de 1868 s'estrena en el Varietés una de les seves obres més conegudes, la Belle Chole.
Mais la misère trop dure.
Mon cher amant, je te jure, més coneguda com l'àrea de la carta preciosa, pertany a l'acte primer de la Perrichol. Era Teresa Berganza en el rol protagonista amb l'orquestra del Capitol de Toulouse, sota la direcció de Michel Plasson. La Perrichol està inspirada en una obra teatral de Prosper Mérimée, l'autor de Carmen, La carrossa del Sant Sacrament, ambientada en el Perú colonial. La Perrichol és una cantant de carrer de la qual s'enamora el virrei, però que després de nombroses vicissituds pot acabar amb el seu amor, Piquillo, un altre cantant de carrer. Està inspirada en un personatge real, Micaela Villegas, cantant i actriu peruana del segle XVIII, coneguda com a la Perricholi o la Perrachola, que fou amant del virrei Don Manuel de Amat, el de la plaça del virrei Amat de Barcelona. Aquest. La Perrichol no va acabar de triomfar. Va caldre esperar la revisió que en va fer Offenbach, passant de dos a tres actes, estrenada el 1874, ja sota la Tercera República. Aquesta obra marca un cert canvi en la creació d'Offenbach, doncs conté menys sàtira i més romanticisme. Sentim un altre fragment d'aquesta obra. De l'acte segon, els couplets «Et là maintenant que nous sommes seuls». Josep Carreras, Piquillo, Michel Senechal, Don Pedro i Michel Trempon, Panateles.
Nous sommes seuls tranquilles tous les trois. Pourquoi, messieurs les gentilshommes, dirions-nous pas à pleine voix? Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Voyez, messieurs, comme ils sont tristes, les gens qui rêvent le pouvoir. Nous sommes gays, nous les artistes, et c'est ce qui nous fait avoir. Des femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Des femmes, il n'y a que ça. Voulez-vous faire une expérience? Prenons tous les gens qui passeront. Demandons-leur à quoi ils pensent. Je parie du sou qu'ils répondront. Oh femme, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça.
De les obres que Offenbach va produir a continuació, fins a finals de la dècada de 1860, que va ser la seva millor època, insisteixo, destaca Les Brigands, és a dir, Els Bandits, opereta en tres actes sempre amb llibret de Meilhac i Halévy, estrenada en el Teatre de Varieté el 10 de desembre de 1869. Après avoir pris à droite és el rondó que el personatge de Fiorella canta en el primer acte de Les Brigands. Era Ghislaine Raffanel amb l'orquestra de l'Òpera de Lyon, dirigida per John Eliot Gardiner. Aquesta opereta va obtenir un gran èxit, coincidint amb la fi del Segon Imperi, i només l'esclat de la guerra, el juliol de 1870, va temperar l'entusiasme del públic. Una història de bandits i amors amb molta disfressa pel mig. Un dels personatges més importants és, curiosament, el duc de Màntua. Però no té res a veure amb Rigoletto, eh? I ara us proposo el breu entreacte amb el que comença l'acte segon. Les conseqüències de la guerra foren notables per Offenbach. Conegut com l'ocell burleta del Segon Imperi, el seu nom estava estretament associat al règim caigut amb la guerra. Violents sentiments antialemanys sacsejaven en França i, malgrat la seva ciutadania, l'haver nascut alemany, no l'ajudava pas, i la seva música, de sobte, va deixar d'estar de moda. A Anglaterra i a Viena, però, la seva música continuava sent popular. A finals de 1871, la vida a França va tornar a la normalitat i Offenbach va tornar a estrenar. El 1876 va fer una profitosa tournée pels Estats Units. Poc coneguda és la seva òpera còmica en tres actes, Fantasio, amb llibret de Paul de Musset, una de les seves poques estrenes de l'òpera còmic, on va tenir lloc el 18 de gener de 1872. Es va representar 14 vegades abans de caure en l'oblit. Era l'entracte de l'acte segon de Fantasio, interpretat per l'Orchestra of the Age of Enlightenment, dirigida per Sir Mark Elder. Fantasio és una obra molt diferent a les de l'Offenbach dels seus primers temps, esbojarrat i punyent. Crec que aquest fragment ja us ha donat una idea. Tot ell està amarada d'un aire melancòlic i tendre, i el fracàs de la mateixa va entristir molt Offenbach, perquè n'esperava molt. Recentment, Òpera Rara ens ha fet el favor de treure'n un molt bon enregistrament. I ara us proposo la balada de Fantasio de l'acte primer. Voyez dans la nuit brune, canta Sarah Connolly.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Tornat als Estats Units amb notables guanys financers, Offenbach va seguir component operetes que van gaudir de nova popularitat a França. Si bé no com abans, un dels títols més destacats foren Madame Favart, estrenada a finals de 1878, i La fill du tambour major, del desembre de 1879. Però Offenbach volia, sobre totes les coses, passar a la història no com a autor de música frívola, sinó de quelcom més sòlid, i així va començar a treballar en els contes de Hoffmann. Òpera fantàstica en un pròleg, tres actes i epíleg, llibret de Just Barbier, inspirada en diversos contes del literat romàntic alemany Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Varen parlar fa uns quants programes amb el Flamaric, d'un llibre de contes de Hoffmann. Avui en dia és l'obra més famosa d'Offenbach i pertany al repertori habitual. Haig de dir que els contes, per mi, és una òpera esplèndida i inspiradora com n'hi ha poques. Thank you. Era l'entracte de l'acte primer amb l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Seiji Ozawa. Offenbach va morir el 5 d'octubre de 1880, quan l'òpera estava en plens assajos. Havia acabat la partitura, però només havia orquestat el pròleg i el primer acte. Ernest Guiró, el mateix que va compondre els recitatius de Carmen, va acabar l'orquestració i va compondre els recitatius. El director de l'òpera còmica, on es va estrenar el 10 de febrer de 1881, León Carvalho, la va trobar massa llarga i es va carregar tot l'acte de Julieta, el tercer. Bé, la veritat és que aquesta òpera ha estat enormement putinejada per mans alienes, amb nombroses versions. Amputada, envaïda per música d'altres, nous materials redescoberts, destrucció de les parts orquestrals en l'incendi de l'òpera còmica el 1887, etc. El fet és que cada vegada que la veig és diferent. Com a cosa curiosa us diré que l'Òpera de París no la va produir fins al 1974. Ja les vale, eh? Bueno, bé, jo acabo aquí, però no sense abans proposar-vos una darrera peça, que és l'ària d'Olympia, Les Oiseaux d'Alain Charmille, amb la Gruberova. I us convoco ara mateix per al proper programa, que serà l'últim. Us espero, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve. Thank you.
contacte amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.